Bona tarda. Primer cap de setmana de la represa post-estat d'alarma. Benvinguts a l'especial informatiu que de dilluns a diumenge els oferim a la 1 i a les 6 de la tarda dins la programació especial que estem fent a Ripollet Ràdio des del 14 de març i que també poden descarregar-se de la web de la ràdio a la carta a ripolletradio.cat. Fem aquest programa Jordi Pi i Toni Miralles a la producció, redacció i presentació i Jordi Puy al muntatge i control tècnic. Comencem. Estem en una setmana amb tres fases diferents, la fase 2 fins dimecres, una fugaç fase 3 de només 24 hores, ja controlada per la Generalitat, i una nova fase del que es coneix com a nova normalitat, que a Catalunya, amb l'ànim de diferenciar-se, ha estat batejada com la fase de la represa, on la clau és l'autoresponsabilitat. Té poques diferències amb la fase 3, tret que significa l'aixecament de l'estat d'alarma i que dona més responsabilitat a la ciutadania que s'ha de cuidar de mantenir les distàncies i dur la mascareta obligatòriament. Anem a veure les dades d'afectació de la Covid-19 a Ripollet. Fins al moment s'han registrat 266 casos positius, els mateixos que la setmana passada, i 1.184 de sospitosos. La taxa de positius es manté també en el 68,80 per 10.000 habitants, 9 punts per sota de la mitjana. Aquesta setmana ha estat protagonitzada per l'obertura del mercat setmanal amb prop del 50% de les parades i amb totes les mesures de seguretat en ordre. En l'àmbit cultural i social continua endavant el pla de xoc i es presentava una de les seves prioritats, la reparació social, amb un programa de lleure i casals d'estiu on es donarà prioritat als desfavorits per la crisi de la Covid-19. També s'anunciava l'arribada d'una revetlla de Sant Joan entre amics i veïns. Finalment, destaquem la pròxima instal·lació de 8 sensors de mesura de qualitat de l'aire ambiental, gràcies a un conveni amb la UPC. Són notícies de la setmana, tractades amb les entrevistes que hem anat oferint al llarg d'aquests 7 dies i que escoltarem tot seguit. És moment ara de sentir les veus dels protagonistes de la 14a setmana des de la declaració de la crisi sanitària. Converses que han pogut sentir de dilluns a divendres a la 1 i a les 6 de la tarda de la mà de Jordi Pi. Comencem escoltant l'entrevista que realitzaven dilluns 15 de juny amb la consellera de Drets Socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Míriam Casarramona, sobre com està funcionant el servei d'assessorament i acompanyament emocional que es mantindrà a tot l'estiu per donar suport principalment a joves i gent gran que viu sola. També abordarem altres actuacions del Consell, com ara la targeta moneder de menjador escolar i l'assessorament en temes de renda mínima vital. Escoltem l'entrevista que realitzava Jordi Sugranyes.
Bon dia, consellera.
Hola, molt bon dia.
Segurament no exagerem si diem que l'àmbit dels drets socials del Consell Comarcal haurà estat possiblement el departament que més actiu ha estat durant tot el confinament i durant aquesta pandèmia, oi?
Doncs sí, no t'equivoques gens. En l'àmbit de drets socials, crec que del nostre Consell Comarcal de l'Vallès Occidental, com d'arreu de tot el país, és un dels que ha estat més al peu del canó, certament.
Han atès per telèfon, assessorant i donant suport emocional a persones que estan en situació vulnerable, un total de 3.322 persones des de pràcticament l'inici, el 30 de març, fins a l'1 de juny. És una xifra superior a l'habitual per a aquestes dates?
Bueno, nosaltres, arrel de la Covid, vam creure amb la necessitat de crear aquest servei. Nosaltres no teníem aquest servei, eh? Era un servei que és de nova creació, vam fer el call center, i llavors més que res per donar informació i suport emocional a tota la nostra població de la comarca. Es va valorar doncs, bueno, que era essencial fer un acompanyament a la ciutadania i vam engegar el dia pues, això, a finals del mes de març. Com bé has dit tu, hem atès a 3.322 persones fins al dia 1 de juny. I llavors, bueno, sobretot el que hem fet és molt suport i molt acompanyament amb aquesta etapa que hem iniciat amb la Covid, no? Que és d'això, de sentir-se sol, bueno, de totes aquelles emocions, no?, que han anat aflorant al llarg d'aquesta pandèmia, perquè sí que ha sigut una crisi sanitària molt important, però també ve acompanyada per una crisi social, i aquesta crisi social és la que nosaltres som els que estem allà amatents, no?, per fer aquests acompanyaments a la nostra població.
Un 88% d'aquestes trucades eren per demanar aquest acompanyament emocional i aquest suport doncs emocional. Realment aquest confinament ha demostrat com de vulnerables som l'ésser humà en situacions vulnerables d'aquesta manera?
Doncs sí, la veritat és que un 88% és moltíssima gent que necessiten això, no? Algú que l'escolti, algú que li digui hola, bon dia, com estàs, com et trobes, què necessites. Això realment és el que, el que més frapa de tot, no? Perquè el quedar-te a casa, no?, entre les quatre parets i només comunicar-te a través d'un telèfon, no?, realment és molt trist, no? Bueno, és molt trist, és la feina que nosaltres hem de fer, no?, d'acompanyar els nostres ciutadania, però que són moments molt d'usos tant per la gent que està com per també pels professionals. Els professionals també se'ls ve de reconèixer aquí tota la gran labor, la gran tasca que estan fent, no?, de ser-hi des d'allà i amb aquests.
Com ho han viscut els tècnics del seu departament, doncs, aquestes situacions que no sé si en alguns moments potser inclús els sobrepassava, aquesta
doncs
situació?
Doncs sí, jo crec que sí, que això sobrepassa molt, no? Quan tu truques a alguna persona i et diu, mira, se m'ha mort un familiar, no hem pogut ni acomiadar, no? I al cementiri només m'han deixat anar tres persones i nosaltres som sis germans, no? I diu, em tengo que fer quasi bé, doncs, a sorts, no? Qui anava a acomiadar el nostre ésser estimat? Això són situacions molt dures, eh? Que quan estàs al cantó del telèfon i dius, ostres, jo ara mateix, no?, et faria una abraçada i no la puc fer. Doncs això, els tècnics són gent que està molt formada, no?, però que també ens ha sobrepassat totalment, perquè jo crec que són situacions que no han viscut mai. I llavors, nosaltres també des del servei valorem que aquests professionals han de rebre, no?, atenció. De fet, el Col·legi de Psicòlegs, el Col·legi de Treballadors Socials s'ha posat en contacte amb nosaltres per dir, escolta'm, si necessiteu suport emocional pels vostres tècnics, aquí la teniu, no? Perquè, bueno, per això, perquè són moments molt d'usos viscuts per tothom, per tots els professionals.
Hi ha hagut molta demanda per part dels seus tècnics d'aquests serveis, també de suport?
Bueno, ara no te la podria quantificar, perquè de fet nosaltres ara el que hem estat fent és atendre els altres, no? És valorar-ho. Jo crec que totes aquestes coses aniran sortint al pas que vagi passant el temps. Bueno, doncs l'esgotament emocional, físic, no?, de ser-hi, doncs aquesta jo crec que serà aquí, no?, al cap del temps. Ara per ara el que més a nosaltres, el que més ens importa és la nostra ciutadania, no? Llavors, quan tu tens vocació de serveis socials, de servir a l'altre, en aquests moments no és el que et dona premura, no?, sinó és atendre.
Ha parlat d'un col·lectiu, el de persones que viuen soles, han atès un total de 656, es tractava potser d'un dels grups de risc més vulnerables durant aquesta pandèmia.
Sí, mira, nosaltres ens vam posar en contacte amb els ajuntaments de la nostra comarca per tal d'això, de poder fer nosaltres també les trucades. Cada ajuntament ha fet trucades a les persones que tenien catalogades com a més vulnerables i nosaltres també ens vam oferir, no? I vam trucar això, com bé has dit tu, a 656 persones, doncs això, no?, per donar a la mà, no?, a distància, a través del, encara que sigui el telèfon, però de suport, no?, compartir aquestes angoixes, aquestes tristeses, aquestes pors, els insomnis, no? Bueno, són aquests acompanyaments que hem anat fent.
I un altre dels serveis que han estat més sol·licitats, també ho deia abans, aquest acompanyament en el dol sense comiat, que moltes persones han perdut a éssers estimats i no han pogut anar al funeral, a acomiadar-se. Com van plantejar-ho des del departament?
Mira, va ser una cosa que va néixer, doncs, en principi, després, primer de néixer el servei d'informació i suport emocional, anàvem detectant, doncs, que hi havia molta gent, no?, que manifestava això, no?, de que se m'ha mort un familiar o un amic o un conegut o un veí i no han tingut ni la d'això, per poder-me acomiadar, no?, correctament, o per poder tancar. Pensa que ja els dols passen per totes les fases i hem de saber, doncs, tancar-los bé. Si no els tanquem bé, malament. Llavors, bueno, nosaltres vam valorar, doncs, que davant de tota aquesta incertesa, tot això que ens envoltava, doncs, vam creure oportú de començar a fer uns grups d'ajuda mútua a través online, evidentment, no? Són grups, doncs, que recullen un nombre petit de persones que estan liderats per un dinamitzador format per nosaltres i llavors, bueno, han començat a funcionar, han començat a caminar aquests grups d'ajuda mútua, cosa que dius, ostres, bueno, és molt important que en aquests moments, no, ens anem adaptant a les noves tecnologies i també puguem anar donant serveis, perquè òbviament a nivell presencial no ho podíem fer-ho.
De fet, aquest confinament i aquesta pandèmia potser ha obert portes que no es plantejaven, com ara deia, aquest grup d'acompanyament o aquest servei telefònic d'assessorament. Són noves oportunitats que sorgeixen?
Jo crec que ara que hem obert aquesta porta, aquest ventall de possibilitats, jo crec que hem de seguir mirant com ho fem, perquè hem d'arribar a tot arreu, hem d'arribar a tot arreu, com t'he dit. Nosaltres ara hem parat el joc, no? Però tot el que pugui venir d'aquí fins al mes de setembre, octubre, novembre, de la gent que ha patit aquesta sol·licitud i que ara va obrint-se, però que ja veurem com anirà evolucionant, no? Els nostres joves. Jo penso molt també amb els joves, no? Els joves que han estat, doncs, això, dos mesos i pico, no? Tres tancats a casa, i que quan ara comencen a sortir, no? Com quina factura els haurà passat amb això, amb aquesta generació de joves.
Això,
doncs, bueno, són reflexions que hem de tenir en compte i que si ho hem de fer online, doncs ho haurem de fer online.
Això era una de les coses que li volia preguntar. Com afronten, clar, els pròxims mesos? Perquè es plantegen que pugui haver situacions que empitjorin, doncs això, de les persones que viuen soles o dels joves que vostè mateixa estava dient ara?
Bueno, dels joves cal valorar-ho. De fet, ja ens han reunit amb especialistes d'altres àmbits, no?, universitaris, perquè ens diguin a veure què creuen, no? Quina és la tendència, i crec que estem al darrere i estem allà a veure com ho podem fer per si això calgués actuar, no? Des del Consell Comarcal. No sé, ara mira que veus que es van obrir, no? Que va baixant les fases de confinament, vas veient que la gent surt molt, té moltes ganes de sortir al carrer. Hem de ser curosos, hem de seguir les normes que ens van dient. Bueno, no sé, haurem d'estar atents. Aquesta és la nostra missió, també, d'estar atents a qualsevol cosa que puguem veure, una escletxa de problemàtica social.
I quines altres accions s'han dut a terme des del Consell Comarcal, doncs, veient les diferents problemàtiques que ha suposat aquest confinament?
Bueno, s'ha estat treballant molt en el pla de xoc, amb el que són tot el repartiment de les targetes moneder, dels lots d'higiene i neteja. Hem estat darrere els col·lectius més vulnerables per donar les màximes atencions, per saber quines són les seves necessitats, no? El seu dia a dia, posar-nos en contacte amb serveis socials de cada municipi, fent això, els grups d'ajuda mútua que seguiran donant suport durant tot l'estiu, el suport també de l'ingrés mínim vital, a veure com anem seguint i com podem ajudar la gent a facilitar, no? Perquè tothom, doncs, ha sortit nou el suport d'ingrés mínim vital i la gent, doncs, va, ostres, aquí on haig d'anar, qui m'haig de dirigir, doncs, bueno, estan nosaltres allà darrere, no? Per poder facilitar la màxima informació. De fet, hem obert una línia oberta, una línia gratuïta de contacte per tal de poder anar ajudant i acompanyar la nostra ciutadania. També, bueno, hem estat treballant amb tots els equips d'atenció a les dones en situació de vulnerabilitat, amb tota la situació d'infants també, amb seguiment per part dels serveis socials i dels equips d'atenció a la petita i a la infància. Doncs estem allà perquè, bueno, perquè creiem que hi hem de ser-hi i estem al peu del canyó.
Ara estava dient que s'ha obert aquesta línia gratuïta, que és la mateixa, si no m'equivoco, que la del servei d'assessorament, oi?
Sí, és la línia, una línia que tenim del Consell Comarcal, una línia 900.
Sí, li sembla, la recordem, és el 929-35-34, 900-929-35-34, i que és gratuïta, aquesta línia telefònica.
O bé també, si no, per correu electrònic.
Poden...
Són les dues vies de contacte que tenim.
A través del correu electrònic de Benestar del Consell Comarcal del Vallès Occidental, doncs es poden posar en contacte i per tractar tots aquests temes, oi? D'assessorament emocional, d'assessorament també doncs, econòmic en quant a les ajudes que es poden demanar, oi? De tipus social.
Sí. I si no, bueno, sí que creiem que no, que acompanyar, no, cap al municipi de referència de la ciutadania, eh?
I es mantindrà, oi, aquest servei telefònic que justament s'ha obert en qüestió de la Covid? És un servei que es mantindrà durant el temps, no?
Sí, es mantindrà durant tot aquest estiu perquè creiem doncs, que bueno, com hem anat dient al llarg de l'entrevista, doncs, que això creiem que tindrà la seva evolució, no? I que no és una cosa que s'ha acabat, sinó al contrari, sinó és una cosa que continua.
Doncs moltíssimes gràcies, consellera Míriam Casarramona, consellera de Drets Socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Moltíssimes gràcies doncs, per tota la informació que ens ha transmès i molts ànims.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El dimarts, 16 de juny, parlàvem amb el regidor de Cultura, Oriol Mor, sobre l'Obrim l'Estiu, els casals i com se celebrarà la Revetlla de Sant Joan. Això es va tractar en una roda de premsa també amb la regidora d'Esports. És l'entrevista que li realitzava Jordi Pi.
L'Ajuntament de Ripollet va presentar ahir dilluns la campanya Obrim l'Estiu amb les propostes sorgides de la Comissió de Lleure i Esportiva del Consell Escolar Municipal per l'estiu 2020 i també activitats culturals, socials i esportives entre els mesos de juliol i setembre. La regidora Andrea Guijarro va remarcar la importància de reprendre la normalitat de la vida en comunitat.
Segons sembla, a mitjans d'aquesta setmana podríem passar a la fase 3 i a partir del dia 22 de juny, un cop finalitzat l'estat d'alarma, entrar a l'anomenada nova normalitat. Per això ara ens toca deixar de banda la por i des de la responsabilitat i la prudència tornar a recuperar la vida, la cultura, l'esport, els barris i, en definitiva, la vida en comunitat.
També va explicar que les propostes que formaran part d'Obrim l'Estiu surten de la taula del Pla de Xoc que s'està reunint durant aquestes setmanes.
Durant aquestes setmanes, a la taula del Pla de Xoc s'ha reflexionat entorn la necessitat de recuperar i reparar la vida social i emocional de tots els veïns i veïnes de Ripollet, de tenir cura els uns dels altres. Per això hem de donar vida als nostres espais, als nostres carrers, però també els hem d'adaptar als nous usos socials i a les noves necessitats de seguretat i protecció.
Segons Andrea Guijarro, un dels principals objectius del programa Obrim l'Estiu és donar resposta a tots els habitants de Ripollet, sigui quina sigui la seva circumstància i situació.
Entenem que tant l'impacte d'aquesta crisi com les necessitats que ha generat doncs, són diferents segons el grup d'edat, el gènere, la situació social o les experiències viscudes, per la qual cosa totes les accions doncs, han de tenir en compte les necessitats de tots els col·lectius. Per això ara toca fixar la mirada en la reactivació del nostre teixit social i comunitari. I Obrim l'Estiu vol donar resposta a aquestes necessitats, intentant ser flexibles per respondre a l'enriquidora diversitat de la nostra ciutat i sempre dotant-nos de les mesures sanitàries adients per tal de garantir el correcte desenvolupament de cada actuació. Així, aquest programa enmarca un ventall d'activitats culturals, socials, esportives, que pretén donar respostes diferents a les diferents necessitats que tenim els veïns i veïnes de Ripollet per a recuperar-nos de les conseqüències de gairebé 3 mesos de confinament total. Un confinament que cadascú doncs, ha viscut de forma diferent segons les seves circumstàncies personals, socials o laborals.
No obstant això, Guijarro va insistir en la prioritat per a aquelles famílies que han patit de manera més dura la crisi de la Covid-19.
En aquest sentit, Obrim l'Estiu oferirà durant els propers mesos un seguit d'experiències encaminades a fer un acompanyament a la recuperació física i emocional de tota la població, però sobretot d'aquelles persones i famílies que la crisi sanitària ha posat en risc i en un estat de vulnerabilitat. Des d'una mirada de proximitat, volem dotar-nos d'espais segurs perquè aquesta recuperació es faci en espais inclusius i d'acompanyament.
Per parlar del programa d'Obrim l'Estiu i també d'una part important del projecte, com són els casals d'estiu, tenim amb nosaltres el regidor de Cultura, Educació i Comunicació, Oriol Mor. Bon dia, Oriol.
Bon dia, Jordi.
El principal canvi d'aquest estiu, d'aquest Obrim l'Estiu a Ripollet, són els casals d'estiu. El funcionament serà bastant diferent, no?, el que estàvem acostumats.
Doncs sí, diferent en el sentit de que estem enmig de, doncs, d'una crisi sanitària, no? I ho hem d'entendre des d'aquí, des de que cada vegada que recuperem un espai, cada vegada que recuperem espais de, que teníem abans de socialització i en aquest cas doncs, també educatius, doncs, els hem de recuperar doncs, des d'una mirada doncs, molt des de la responsabilitat i sobretot també des de la prudència i amb totes les mesures de seguretat. I en aquest sentit l'Ajuntament doncs, ha posat com cada any a disposició de les entitats doncs, tot el que cada any es posava, més sobretot doncs, sostenir els costos de neteja que a través de la Covid doncs, són molt més, doncs, més elevats. I una miqueta doncs, el que ha fet és que moltes entitats també es tiressin enrere en el sentit de que és una situació complicada de gestionar i no només això, sinó que també el replantejament dins d'aquesta crisi sanitària doncs, és una altra.
Clar, aquesta crisi sanitària, el fet de que moltes entitats doncs, no ofereixin els seus casals d'estiu, això fa que redueixin moltíssim les places. Quantes places hi haurà?
Doncs en aquests moments, nosaltres crec que l'any passat doncs, vam oferir doncs, amb totes les entitats doncs, més de 1.200 places i en aquest cas doncs, enguany doncs, el que fem és només dotar d'un terç de places doncs el que antigament doncs es venia oferint.
Són suficients aquestes places per tots els ripolletens?
Doncs veurem ara en aquest període i també doncs, cotxarem les necessitats de la població, però sí que és veritat que tampoc com el plantejament no és el mateix, és a dir, nosaltres hem combinat durant molts anys doncs, tot el que ha estat el treball del lleure, del foment doncs, de l'esport des d'una vessant educativa, però també a la vegada doncs, es podia conciliar a través doncs, de totes les necessitats que es anaven creant als diferents projectes, que per això doncs, també eren molt diversos, perquè també doncs, s'adaptaven a necessitats i també podien conciliar aquest any. Doncs sabem que la conciliació segur que no es podrà cobrir completament a Ripollet, perquè en aquest sentit doncs, hem prioritzat el sentit educatiu d'aquests casals i per què doncs, aquest any feien casals en el municipi des d'una vessant educativa i també doncs, amb la perspectiva doncs, de les mesures sanitàries i de prevenció.
Podeu entendre que pugui haver crítiques o puguin sorgir crítiques per part d'algú pel tema aquest de que hi hagi menys places precisament aquest any, doncs que molts infants porten molts més, bueno, molts no, pràcticament tots els infants porten molts mesos sense anar a l'escola, sense sociabilitzar amb altres nens, tancats a casa i que necessiten sortir, necessiten estar amb altres infants, socialitzar.
I tant, jo crec que, però jo crec que no n'hi ha crítiques a un plantejament de casals d'estiu, sinó que hi ha crítiques a nivell doncs, d'un sistema educatiu que aquesta crisi doncs, ha fet veure els seus límits, les seves limitacions, no? I jo crec doncs, que en aquest moment les famílies doncs, que porten convisquent doncs, amb els seus fills, amb les seves filles, i no només convisquent, sinó dotant doncs, a vegades sense els recursos necessaris doncs, d'aquesta cura emocional, familiar, emocional, social, doncs, s'ha carregat a les famílies i penso doncs, que les famílies també estan donant-ho tot en les feines que així ho han pogut fer i que estem arribant doncs, a un moment en què l'educació i en aquest cas doncs, el replantejament educatiu del sistema doncs, ens l'hem de fer perquè penso que estem arribant a situacions doncs límits. El que sí que sabem és que s'ha de fer un esforç enorme per donar resposta, doncs, no només a les famílies, sinó sobretot als infants, una resposta educativa que hem de tenir preparada a partir del setembre i que no pot trontollar, doncs, com ha trontollat des del març.
Les entitats que oferiran aquests casals d'estiu, quines són?
Doncs les entitats que aquest any doncs, oferiran casals d'estiu són l'Esplai d'Estel, amb 80 places, a l'Escola Enric Tatxé, l'Esplai La Gresca, amb 80 places a l'Escola Escursell i 30 per a joves a Lluís Companys, el Club de Bàsquet Sant Graviel, amb 80 places a Can Mas, el Futbol Sala Ripollet a l'Escola Ginesta, amb 80 places, i el Club de Tenis Ripollet al poliesportiu a les pistes de Sant Dacos amb 80 places. Aquestes són les entitats i després el casal municipal que sempre s'havia fet doncs, el casal esportiu també oferirà 80 places i aquestes doncs, es prioritzaran des de drets socials.
En aquest cas, entenc que les inscripcions dels casals de les entitats es fan a través de les entitats, el casal esportiu ja es dic que a través de drets socials. Has comentat que es prioritzarà. Quines seran les prioritats?
Com hem dit abans, volíem sobretot doncs, dotar de sentit també el perquè d'aquests casals d'estiu, no? Aquells casals d'estiu i com parlàvem abans també de les crítiques, no? S'entén doncs, que últimament doncs, s'ha vist com una via de sortida aquest estiu pels infants, no? Ens han estat bombardejant doncs, a les televisions, els governs també ens han dit que tot estaria preparat doncs, pels casals d'estiu, però sí que és veritat que nosaltres també volíem dotar de sentit i després d'haver passat doncs, tot el que hem passat doncs, i de contingut doncs, aquests casals. És per això doncs, que es prioritza les entitats doncs, en aquest sentit prioritzen els seus usuaris habituals, els seus infants no? que ja doncs, van perdre i van veure trencada aquesta tasca educativa i esportiva que ja estaven fent i per això doncs, dotem d'aquest casal d'aquesta doncs, tasca de tancament de buscar de tancar aquest buit i en aquest sentit després d'omplir doncs, amb aquests infants doncs, es donarà cabuda doncs, també a altres que no siguin d'aquestes entitats o bé en el PAME, però sempre tenint en compte que hi haurà una priorització, és a dir, nosaltres ara mateix, doncs, com us deia, el casal d'esports que normalment era doncs, per gent que volia una oferta esportiva durant l'estiu perquè li agradava l'esport, doncs possiblement doncs no la podrà tenir perquè el que volem és sobretot cobrir aquelles persones i aquells infants doncs, que durant aquests 3 mesos, durant aquest temps que han estat doncs, confinats, que han tingut possiblement menys xarxa, tots aquells que possiblement doncs, també han estat exposats a un risc, doncs, tinguin aquesta mesura doncs, per reparar i per poder doncs, reprendre aquesta activitat social, que és molt important doncs, que reprenguem, i no només això, no? que dins d'aquesta visió reparadora doncs, altres famílies doncs, que han tingut més xarxa, que han tingut més suport, doncs, podran també tancar aquest buit perquè amb altres propostes, que per això també és obrim l'estiu, no? Perquè la intenció sobretot és reparar, no conciliar, i en aquest sentit doncs, el que volem és que hi hagin propostes per tothom i doncs, prioritzem que les propostes d'estiu, les de casals d'estiu, doncs, són per tancar aquestes etapes educatives i no només això, sinó per prioritzar doncs, a la gent doncs, que està més vulnerable en aquesta situació de crisi.
Ara ho comentaves en aquest Obrim l'estiu, que també hi haurà altres activitats per tota la família, no només aquests casals d'estiu dels que hem parlat ja i parlarem en d'altres programes amb diferents entitats dels que ofereixen. Quines activitats es proposen en aquest Obrim l'estiu? Perquè a la presentació d'ahir vau comentar que bé, encara esteu acabant el programa, encara no està del tot definit, però què ens en pots avançar?
Bueno, jo crec que aquesta programació d'estiu recull doncs, tot el treball que s'està fent amb els agents culturals, esportius i associacions veïnals i també els partits polítics que estem a la taula de la del pla de xoc a la subcomissió de desenvolupament comunitari i una miqueta amb els criteris que s'han parlat per una miqueta com tornar a una vida cultural, esportiva i comunitària doncs, adaptada a aquesta anomenada nova normalitat, doncs, hem intentat i estem intentant doncs, configurar un programa a través doncs, de les entitats que, del món associatiu de Ripollet i també doncs, amb propostes que ja s'havien treballat, ja sigui doncs, a la Comissió de Festa Major o ja sigui a altres espais que estaven programats. Són propostes que s'han estat treballant o propostes que s'han quedat sense fer per tot el tema d'aquesta crisi i en aquest sentit doncs, el que treballem és com oferir-les a la població, com sempre amb un esperit doncs, com hem tingut sempre l'espai a l'aire lliure, l'espai públic, de manera gratuïta, però sobretot també tenint en compte les mesures de seguretat i de prevenció.
Recordo quan vam parlar fa ja unes setmanes, quan es va confirmar aquesta suspensió de la Festa Major, que em comentaves bé que s'intentaria doncs, que alguns dels actes que van sempre vinculats a la Festa Major es fessin durant l'estiu o que les entitats poguessin fer algunes activitats, estaríem parlant d'això mateix, no?
Estaríem parlant d'això mateix i no només això, sinó de propostes, doncs d'altres departaments, no? ja sigui doncs, de drets socials o també tenim moltes, com avui presentàvem, doncs, propostes per joves que seran les primeres que veuran doncs, la llum i sobretot quan passem Sant Joan, justament no esperaran al juliol, sinó que a partir del 26 de juny doncs, ja tindrem propostes per joves i en aquest sentit doncs, abarquen un gran ventall de propostes.
Ara has comentat tu no? El tema del Sant Joan com a regidor de cultura. Sé que no està inclòs el Sant Joan dintre d'aquest obrim l'estiu, però com es viurà aquest Sant Joan a Ripollet? Perquè evidentment també serà diferent als altres anys, no hi haurà una gran revetlla.
I tant, una miqueta, jo crec que és l'avantsala de tot aquest obrim l'estiu. Hem de ser prudents perquè sobretot el virus encara hi és present i no podem doncs, baixar doncs, la vigilància en aquest sentit i l'objectiu doncs, que volem que és que el Sant Joan doncs, sigui una festa familiar, que es pugui celebrar en petits grups, amb les mesures de seguretat i sobretot doncs, poder gaudir també de l'espai públic del que hem estat privat doncs, molt de temps. I en aquest sentit doncs, proposem doncs, que els veïns i les veïnes doncs, es trobin amb les mesures de seguretat i una vegada doncs, arribada aquesta fase 3 de la desescalada o fins i tot dins de la nova normalitat doncs, també puguin, com hem fet sempre, demanar talls de carrers i que puguin doncs, celebrar el seu Sant Joan amb normalitat, no, però amb les ganes de tenir aquesta normalitat de la qual se'ns ha privat durant molt de temps, doncs sí.
No sé si aquests dubtes constants sobre en quin pas de fase estem, cada fase exactament què significa, si es relaxen o no les mesures, aquesta nova normalitat exactament què vol dir. Per exemple, fa poc hem sabut que la Generalitat demana el pas a fase 3 aquest mateix dijous, quan no estava previst en principi. No sé si això, tant vosaltres a nivell municipal com les diferents entitats que puguin voler organitzar actes, els pot acabar perjudicant pel fet de que està sempre anant a última hora.
Nosaltres per això des del primer moment doncs, hem sigut molt prudents en aquest sentit i per això ja plantegem aquest obrim l'estiu. Plantejàvem doncs, poder-ho tractar amb les entitats. Primer era dotar les entitats doncs, d'un apropament cap als seus equipaments i així està i així està siguent la fase 2 i així continuarà a la fase 3 i és per això que nosaltres ja plantejàvem doncs, aquest Obrim l'Estiu de cara al juliol, de manera més diversificada. Ara doncs, podem fer aquestes petites coses, com és un petit Sant Joan a nivell familiar, sense grans rampelles, i alguna proposta que vindrà a final de mes, però en aquest sentit és veritat que les normatives també ens han fet doncs, ser molt prudents i no voler avançar-nos, sinó esperar-nos doncs, al juliol, a poder entrar al juliol a nivell cultural, sobretot, i poder doncs, fer una entrada a la nova normalitat des de la prudència i doncs, comptant que tot anirà bé. No?
Deixa'm, perdó, fer un petit incís i recordar qui ens estigui escoltant que sobre la Revetlla de Sant Joan al web ripollet.cat trobaran tota la informació amb consells sobre compra i manipulació de petards, especialment aquest any, a la gent que vagi amb molt de compte. També altres temes que et pertoquen a tu, com a regidor en aquest cas d'educació, i tornem una mica al principi de l'entrevista. Parlàvem dels nens i nenes, dels infants que porten molts mesos sense anar a l'escola. Vam saber fa poc que les escoles bressol municipals, de fet les escoles bressol a Ripollet, no obririen les portes aquest final de curs, ja fins al curs vinent. Les coordinadores de les escoles bressol municipals, en una entrevista que els havien fet fa poc, ja ens havien dit que ho veien molt difícil, el tema de poder garantir les mesures de seguretat. Sabem si hi ha gaires alumnes de les escoles i instituts de Ripollet que hagin demanat en aquests últims dies, aquestes últimes setmanes, a escola?
Doncs sí que podem dir doncs, que hi ha hagut famílies que ho han sol·licitat, sobretot en aquells cursos on s'oferia aquesta possibilitat, que era doncs, P3, P4 i P5, no? El segon cicle de l'educació infantil, i després doncs, les escoles doncs, han doncs, també prioritzat una miqueta a l'alumnat doncs, que farien, i tot, sobretot també doncs, prioritzant la finalització de les etapes, com han estat sisè de primària, quart d'ESO o segon de batxillerat. Però sí que és veritat que estan una decisió des de també, com dèiem abans, des de la prudència, com en el mateix cas de les escoles bressol, no? Ha estat una decisió difícil, però és veritat que penso que a la comunitat educativa, i ara ja parlo en general, no només en el cas de les escoles bressol, però en el cas de la bressol si cal encara més, no, enfatitzar doncs, que són doncs, unes persones, unes treballadores doncs, que han patit un ERTE, no? en aquest sentit, doncs, la comunitat educativa, i jo puc parlar de Ripollet, doncs, ha fet un gran esforç des dels equips directius i des dels propis professionals de les escoles, i en aquest sentit ara ens toca posar doncs, la mirada al setembre, com dèiem abans, que no cometem els mateixos errors que hem comès en aquest sentit, i per això també doncs, esperem que els polítics, i en aquest cas doncs, parlo doncs, des del Departament d'Ensenyament i doncs, de l'Estat, doncs, tinguin unes indicacions doncs, molt més clares i sobretot doncs, apostem doncs, per l'escola i per tornar a la normalitat al setembre a les escoles, que és realment doncs, on podem garantir el servei de veritat i és on realment doncs, es dona sentit al valor públic de les coses.
Doncs Oriol Mor, sisè tinent d'alcalde, regidor d'Educació, Cultura i de Comunicació, moltes gràcies per passar un cop més pels micròfons de Ripollet Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
El dimecres, 17 de juny, obria la part no alimentària del mercat setmanal i en parlàvem amb Antonio Heredia, coordinador del mercat setmanal de Ripollet, sobre la tornada a l'activitat després de 3 mesos d'aturada forçada per la pandèmia i la situació en què han quedat els paradistes.
Bon dia, Antonio.
Bon dia, Jordi.
Què trobarem avui al mercat setmanal? Perquè des d'aquesta setmana tenim novetats.
Pues sí, la verdad, tenemos novedades porque se abre lo que es el mercado no alimentario y pues encontraréis pues bueno el mercado tradicional de siempre de toda la vida, ¿no? Y las clientas pues bueno nos echan muchas de menos y encontrarán sus propias paradas de ropa, el tema de cestería, tema de calzado también y todo exactamente igual y bueno los mismos paradistas de confianza que los van a tratar la mar de bien y bueno lo único que van a encontrar que se van a reactivar lo que es el comercio que se hacía falta.
Es reactiva el comerç i es reactiva també amb moltes mesures de seguretat. Una d'elles és que, lamentablement, trobarem menys parades quan vinguem a comprar. Quantes parades obriu en total?
En total, pues, seremos unas 45, 48 paradas más o menos. Lo que sí que es verdad, Jordi, has visto lo importante tanto para nosotros como para nuestros clientes es garantizar totalmente las medidas de seguridad, ¿eh? Es lo primordial.
Ja vam parlar quan va obrir el Mercat Setmanal, en aquest cas només amb les parades d'alimentació, que són les primeres que vam poder obrir, ara ja poden obrir tot tipus de parades. Ens comentaven això, aquestes distàncies de metre i mig, de disposar de guants, disposar de gels hidroalcohòlics. A dia d'avui, quines mesures s'apliquen al Mercat Setmanal de Ripollet per la seguretat tant de vosaltres, els paradistes, com de qui ve a comprar?
Las que marca la normativa, lo que marca el boletín del Estado, del Gobierno Central, digámoslo, son las medidas que hay, son las medidas que tenemos que contemplar, el tema de mascarillas, el tema de las distancias, el tema de los hidrogeles, el tema de guantes no es necesario, pero bueno, nunca va de más a nivel personal que cada uno pues es adulto y mantener todas las medidas que sea aconsejable para garantizar el tema de las medidas de seguridad que volvemos a reiterar es muy pero que muy importante.
Aquests dies tots els comerços amb qui hem anat parlant, gent que ja ha pogut anar obrint, gent que no ha tancat i ha pogut seguir la seva tasca, ens comentava que la gent està conscienciada i en general tothom respecta aquestes mesures de seguretat. Però el Mercat Setmanal, qui serà l'encarregat, qui hi ha vigilant de que doncs, la gent respecti les distàncies, es facin servir els gels, que ningú es passi de la ratlla?
Exactamente, muy buena pregunta. En primer lugar, como muy bien comentas, debemos ser cada uno a nivel personal, primeramente, porque somos los primeros que tenemos. A partir de ahí, pues bueno, el ayuntamiento ha velado porque tengamos el tema de protección civil, el tema de la guardia urbana, el tema de que todo tenga sus medidas para subir, para bajar y para contemplar unas medidas que nos hagan también ellos mismos de decir cómo debe funcionar, porque al fin y al cabo ellos son los especialistas, esos son los que están velando porque todo se garantice tal cual. Y nosotros, pues lo único que haremos es adaptarnos a las medidas que nos digan ellos, ¿eh? Eso es lo que trataremos.
Aquests dies sabem que heu estat els paradistes doncs, reuniu-vos amb l'Ajuntament. Sabem que ara, doncs, bé, ara ho deies, no podeu obrir totes les parades que sou habitualment, obriu una mica menys a la meitat. Quan es podrà tornar a tenir un mercat setmanal normal com el que teníem abans de meitat de març?
Pues a ver si pasamos de fases, pasar a la fase 3, que entiendo, si no me equivoco, en la fase 3, una vez que pasemos ya pasa al nivel de la autonomía, y a partir de pasar al nivel de la autonomía, pues bueno, pues ya dependerá un poquito más o menos de a ver cómo lo contemplan aquí y si se puede hacer que las previsiones se prevén que sean un poquito más rápidas, pero siempre con el tema de las medidas de seguridad. También es verdad que el tema de los ayuntamientos también tiene su parte en hacer, y desde aquí, desde el Ayuntamiento de Ripollet, se ha puesto en ello. Se ha puesto en ello de una manera rápida, de manera de querer hacer, de ver que se tiene que reactivar el tema este. Total, que por fechas, posiblemente, Jordi, por decir unas fechas, empezamos el día 17, 50%, 23, empezaríamos el otro 50%, y esperemos que todo funcione bien, que no haya recaídas y tal, y el 30 pueda ser que empecemos al 100%. Eso es lo que estamos valorando.
Esperem que sigui així, que no hi hagi problemes.
Correcto, que no haya más recaídas y que seamos el tema de todos mantener esas medidas de seguridad que tengamos y que seamos estrictos a la hora de hacerlas, porque así de esta manera pues volveremos antes el tema de la normalidad.
La gent que vulgui venir a comprar al Mercat Setmanal, que segur que hi ha molta gent que té moltes ganes, sobretot després de tants mesos, us pot trobar al lloc de sempre, oi? Aquí, al costat mateix de la ràdio, Pere Quart, plaça del Molí, Rambla Sant Esteve, Pinatons...
Sí, és que era eso lo que se contemplaba, que no hubiera cambios, que nos manteníamos en el mismo sitio, en las mismas ubicaciones, se va a contemplar, está en el mismo sitio, vamos a mantenerlo, porque al fin y al cabo es el arraigo, las clientas son de costumbres, saben dónde nos ubicamos, llevamos mucho tiempo ya ubicados en estas ubicaciones, aparte creemos que es bueno para el tema del tejido comercial no sedentario, como el tema de la hostelería, el día del mercado semanal, pues se genera una gran afluencia de gente y de esa manera, pues bueno, hay que contemplar que un 30% de los visitantes viene de los municipios de alrededor y bueno, y el gasto que está teniendo más o menos, pues es, pues según estadística y lo que se está contemplando es de unos 25-30 euros, es el 47% de la gente que del gasto que tiene aquí. Entonces, estamos que necesitamos, como estamos todos, primero las medidas de seguridad, perdona que lo reitere, pero es muy importante, y segundo, pues el tema de este tema económico que se necesita mover, porque si no vamos a entrar en una pérdida de desempleo y en un tema que no nos interesa, pues ya llevamos tres meses y necesitamos lo que es el tema que se reactive, el tema potencial económico para poder también ayudar a la ciudad para que se salga antes de esta crisis.
Quan va reobrir el mercat setmanal per les parades d'alimentació, van parlar amb una parada de fruites i verdures que ells, doncs, durant el confinament van començar a vendre per internet, que era l'única manera que van trobar de tenir sortida pels seus productes i poder seguir facturant alguna cosa. Hi ha moltes parades que, evidentment, porten més ja de 3 mesos parades, completament sense funcionar, sense poder vendre. No sé si entre els paradistes de Ripollet n'hi ha hagut algun que s'ha vist obligat a tancar.
Claro, aquí los temas que me hablas son muy importantes, muy buena pregunta. Es el tema de la venta online, ¿vale? Que se está trabajando en el plan de choque con el ayuntamiento en estas reuniones y la verdad que es muy importante. En eso estamos esperando pues poder adaptarnos a este tema de la venta online. La verdad que hay que agradecer al ayuntamiento esta iniciativa y esta idea y que nos podamos contribuir a ella y sumarnos por una parte, no queda otra, el tema de la venta online. Por otra parte, me comentaba Jordi, si puedes refrescarme un poquito más lo que me preguntabas también.
Sí, de que si hi ha hagut algun paradista, doncs, que hagi hagut de tancar perquè degut a aquests mesos sense funcionar, que s'hagi vist obligat a vendre's la parada o el que sigui.
Pues eso, gracias Jordi. Pues bueno, el tema es el que, bueno, pues te comento el tema de lo que se ha estado viviendo, porque claro, han sido pues 3 meses, como dices, muchos compañeros lo han pasado realmente mal. Algunos están en una situación desesperada después de comerse todos los ahorros, ¿no? Por ese motivo, que se aprueben medidas de reactivación de los mercadillos es una medida correcta, porque si no se aplican estas medidas, lo que pasará que posiblemente que muchas paradas ya no vuelvan, porque es el tema que se han comido los ahorros. Hicieron una inversión en primavera de unos 5 o 6 mil euros de media y ahora se encuentra que tienen que guardarla, no pueden hacer nada. Se han tirado 3 meses y ahora vuelven a realizar otra campaña en la que tienen que hacer una inversión. Se han comido el dinero, no les han dado el plan ICO y se encuentran que algunos están con la asistenta social, aquello como en todos los municipios, que bueno, le dan esos 50 euros para poder mensuales para poder comer y poder hacer comer, pues ya puedes contemplar lo que es esto. Pues claro, ahí estaban en este plan de choque, el tema de que las tasas pedimos que no se reactiven o que se subvencionen o que sean de ayudas para el 2020, que sea esta medida para que no cierren estas paradas, porque si estas paradas cierran, al nivel de costumbre de venir sus clientes a comprar, del atractivo que vengan de otros municipios, si se vean un mercadillo atractivo como se ha estado trabajando, haciendo todas las promociones y todo lo que se ha hecho, se decaiga, se caiga así como de plomo y desaparezca. Y son negocios familiares. Para que esos negocios familiares se vuelvan a recuperar, según los estudios, se tarda muchísimo tiempo. Aparte que debería haber luego una reapertura, unos concursos para poder coger nuevas paradas y tal. Lo cual posiblemente, como han comprendido desde el ayuntamiento, siempre desde la cercanía, han sido contemplar todo esto que se está plegando, de que no se cierren estas paradas, porque como se cierren estas paradas, pues estas paradas no tienen culpa del estado del COVID. Lo único que necesitan son que se plantee un plan de choque con el tema de las tasas para poder conservar todo este atractivo que necesitamos y dinamiza de oro comercial, que es el mercadillo. Pero posiblemente si no se lleva un plan de choque, como estamos comentando y se ha planteado al ayuntamiento, posiblemente muchas paradas no vuelvan a abrir.
Esperem que no sigui així i puguem tornar-nos a trobar amb totes aquestes parades que ja coneixem els venedors, ja coneixem el seu gènere, ja són les nostres parades de confiança, i també esperem que la situació millori i aviat podem tornar al mercat setmanal, no a un metre i mig, sinó anar allà a tocar i remenar el gènere, que és el que ens agrada a nosaltres, que és com ha de ser, és com ha de ser un mercat setmanal.
Sí, Jordi, lo que és el tema, a ver si volvemos a la normalidad. Y se está haciendo todo lo posible, puedo decir de cara desde el ayuntamiento, se está haciendo todo lo posible, hay mucha complicidad en ese sentido y mucha sensibilidad y bueno, pues lo que esperamos todos, que volvamos pronto, que volvamos todos a la normalidad, pero primeramente las medidas de seguridad, que por favor las contemplemos todos, porque lo primero es nuestra salud y que nosotros estamos súper preocupados igual en este sentido, que guardemos todos las medidas de seguridad, por favor.
Doncs Antoni Heredia, coordinador de les parades dels paradistes del Mercat Setmanal de Ripollet, moltes gràcies per passar pels micròfons de Ripollet Ràdio.
Muchas gracias a vosotros, Jordi. Cuidaros mucho, ¿eh? Salud a todos.
Dijous, 18 de juny, parlàvem amb Maria Soto, monitora de l'Esplai L'Estel, sobre el casal d'estiu que organitzaven enguany en el marc de la crisi de la Covid-19. Aquesta era l'entrevista que li realitzava Jordi Pi.
Bon dia, Maria.
Bon dia.
Què oferiu aquest any des de l'Esplai L'Estel? Perquè entenc que la situació excepcional per la Covid-19 us ha fet canviar els plans que porteu seguint cada any amb el vostre casal d'estiu.
Pues sí, cada any el que nosaltres oferim és bàsicament un servei d'acollida de 8 a 9 del matí, el servei de casal, que és de 9 a 1 de la tarda, i llavors menjador, que seria fins a les 4 de la tarda. Pues aquest any, malauradament, només podem oferir servei de casal, i a més de que les places pues, són més petites, normalment fem entre 200 persones, i aquest any pues, seran entre 76 i 80.
Aquestes poques places, que entenc que és per fer també grups reduïts, no? Vull dir, que els nens no interactuïn tots amb tots, sinó cadascú amb el seu grupet, és així?
Sí, clarament. Ens han dit que aquest any, depenent de l'espai que tens, perquè també compta l'espai, si tens un col·le més gran, doncs pots tenir més places, però bueno, nosaltres tenim un espai bastant gran, com és l'escola del Tatxer, ens donen un màxim de 80 places. Llavors, 80 places normalment són màxim 10 infants per grup. Llavors tindrem 8 grups.
Hi ha moltes entitats que tradicionalment oferien el casal d'estiu i aquest any doncs, no ho faran, o bé perquè no poden complir tots els protocols de seguretat, o bé perquè doncs, no els surt a compte directament. En el vostre cas, val la pena, entenc que us val la pena, no? Fer aquest esforç extra per oferir el casal d'estiu. Us és molt difícil arribar a complir tots els protocols?
Bueno, sí, és bastant difícil, més que perquè complir els protocols, sinó perquè bueno, cada poc temps es van actualitzant, ja que surten notícies noves i el Covid va avançant, però bueno, és això. Nosaltres des de sempre volem donar un casal i el volem donar amb les millors condicions possibles i en aquest cas pues, procurant que sigui tot segur perquè les famílies i els infants puguin gaudir de l'estiu.
Vosaltres comenceu el 29 de juny, els vostres casals d'estiu. Quan us va arribar aquest protocol que heu de seguir? Quant temps heu tingut per preparar-ho?
Ens van començar a arribar coses com a l'abril, ja que bueno, amb l'Ajuntament i totes les entitats del poble tenim una comissió de casals i allà pues, vam anar compartint la informació que ens arribava i entre totes ens hem estat ajudant.
El vostre casal, els nanos que hi participin, els infants que hi participin, en el cas de que hi hagi un positiu, de que algun noi pugui ser o noia pugui ser sospitós de Covid, com actuareu? Què s'ha de fer?
Bueno, depèn de qui hagi donat positiu, pues, es posarà el grup de convivència en quarantena i si va a més, potser tanquem el casal directament. Per no...
Que és per això, no?, que comentaves que heu de fer els grups de com a màxim 10 infants.
Sí.
Llavors, en el cas de positius, quin protocol s'ha de seguir? Perquè clar, has dit que aquest grup de convivència tancar-lo, potser tancar el casal, en quin cas s'hauria d'arribar a tancar, que esperem que no passi?
Bueno, per exemple, si algun infant dona positiu i potser té un germà, perquè, bueno, es van... O sigui, nosaltres intentem que els infants no... O sigui, els infants, en teoria, entre grups no podran tocar-se, però tampoc podem assegurar al 100% que això passi, ja que encara que sigui un espai molt gran, doncs pot ser que en algun cas passi, perquè no podem estar a sobre... O sigui, estarem a sobre d'ells tot el rato, però és possible que passi aquestes coses. Llavors, depenent d'això, potser també algun monitor... Pot arribar a passar-lo. Llavors això és més complicat.
Jo, vaja, pel que recordo de quan era més petit, de quan era petit, vaja, jo després de bastants mesos sense veure els meus amics, els nens i nenes amb qui convivia, l'últim que faria quan els vegi és guardar les distàncies de seguretat. No sé si us serà molt difícil mantenir aquestes distàncies, aquests 2 metres, tot això... amb nens i nenes que porten doncs 3 mesos ja sense veure's a l'escola com estaven acostumats a veure's dia a dia.
Sí, bueno, això és bastant difícil ja que primer de tot són els teus amics, fa molt de temps que no els veus, però bueno, des del primer moment intentarem ensenyar-los el per què no poden i bueno, conscienciar-los una mica d'aquesta situació tan excepcional que estan passant.
Vosaltres estic convençut que ja porteu dies i potser setmanes parlant amb les famílies, que us pregunta doncs, per apuntar els seus fills, fent les inscripcions. Vosaltres noteu preocupació per les famílies, pel que pugui passar, per si pot haver contagis, que hi hagi potser menys famílies interessades en fer aquests casals d'estiu per aquesta por?
Bueno, al principi vam passar una demanda per veure si era possible fer el casal, perquè de primeres vam dir que el nostre casal només seria per les famílies que tenim aquest hivern, ja que com que tenim menys places, donar-los l'oportunitat que ells estiguessin. Llavors, bueno, al principi sí que va haver-hi poca gent, però a mesura que passava el temps, sí, o sigui, preocupació no hem vist. Les famílies del nostre esplai són molt... Bueno, ens tenen bastanta confiança i jo crec que no hi haurà cap problema.
Home, això és bo, aquesta confiança. Aleshores, vosaltres aquests mesos, perquè, clar, evidentment, l'Esplai L'Estel doncs, porta ja uns quants mesos, des de meitat de març, com a mínim, tancats, sense poder fer els seus serveis habituals. Què heu estat fent tot aquest temps?
Bueno, hem seguit fent reunions via telemàtica i en aquestes reunions vam decidir pues, donar una mica a les famílies una mica de jocs i coses per xarxes socials. Vam utilitzar Instagram i Facebook i bueno, a partir d'allà vam fer diversos jocs. Un dels més divertits va ser que vam recollir fotografies de monitors quan eren petits, dels que ara estan actualment i dels que han sigut, i bueno, ja els hi dèiem que endivinessin quin monitor era.
A tu et van endivinar o què?
A mi bastant.
No has canviat gaire, doncs, eh?
No, no.
I com creieu que ho rebran aquests infants, aquests nens i nenes que porten tants mesos sense veure-vos, com a mínim en carn i ossos?
Uf, jo espero que molt bé. Bueno, totes i tots els estem trobant molt a faltar i espero que ells a nosaltres, i intentarem que aquest casal sigui el més normal possible i que estiguem un altre cop totes juntes, que és l'important.
Esperem que vagi bé. Si ens pot recordar el calendari d'inscripcions i quan dura el vostre casal d'estiu de l'Esplai i l'Estel?
Bueno, les inscripcions han començat avui i s'acabaran per confirmar el 19.
Avui estem enregistrant aquesta entrevista el dimarts 16 de juny, acabaran les inscripcions el dia 19. Aquestes entre 76 i 80 places degut doncs, a aquestes limitacions d'espais i de grups que tindrà l'Esplai i l'Estel, com tenen tots els casals d'estiu de Ripollet i de tot el país, degut a aquesta situació per la Covid-19. Maria Soto, monitora de l'Esplai i l'Estel, moltes gràcies per passar avui pels micròfons de Ripollet Ràdio i molta sort amb aquest casal d'estiu.
Moltes gràcies.
Acabem aquest resum informatiu de la setmana recordant l'entrevista d'aquest divendres 19 de juny a Marta Buixó, directora de la Gresca, sobre com seran enguany els casals d'estiu de la seva entitat i com la crisi de la Covid-19 afecta a la resta de projectes de l'entitat.
Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Què ens heu preparat aquest estiu des de la Gresca per gaudir tot el que es pugui d'aquest estiu tan particular?
Doncs mira, des de la Gresca, com sempre, hem estat treballant en una proposta de casals d'estiu per a infants i per a joves durant el període d'això d'estiu, però aquest any allargat, és a dir, estem preparant una proposta que vagi des de finals del mes de juny i fins a principis del mes de setembre.
Una de les principals novetats aquest any és, més enllà de les evidents mesures de seguretat, que els períodes no són setmanals, sinó que són quinzenals, no? De dues setmanes.
Sí, això ho hem programat així per dues raons, principalment, però vaja, una seria la que per motius de logística en referència a la Covid, que ens demanen períodes de 15 dies de quarantena en cas que, suposat que hi pogués haver qualsevol tipus de problema, i llavors ens semblava que poder organitzar els torns tenint en compte aquesta mesura ens facilitava a tots i a totes la feina. I per altra banda també fa referència i també per una qüestió de logística interna, perquè poder adaptar-nos a la dinàmica que comporta l'activitat, doncs fer-ho en períodes quinzenals també ens resulta més senzill de programar, d'organitzar, etc.
Vosaltres sou una entitat clàssica del barri de Cantiana Pont Vell, dinamitzant el vostre objectiu és dinamitzar el barri. Entenc que, però, que les activitats que feu habitualment aquest any no les podreu fer.
Aquest any és estrany. És estrany en tots sentits i per tots els sectors. En el nostre, el sector del lleure educatiu, doncs també. De fet, ens posem en escena en una situació que és nova per tothom. No? Tornem a l'activitat i la tornem a realitzar com a primícia, no? com els primers, no? Que tornem a posar-nos en escena. Sí, sí, hem organitzat un casal d'estiu que contempla tots els aspectes que creiem que necessaris per dur a terme un estiu de qualitat, educatiu i lúdic, però evidentment dista molt del que podria ser un estiu com els de sempre, no? En el que sempre treballem perquè hi hagi les sortides a l'exterior, excursions, molta aigua, molta piscina. Aquest estiu no serà així. Aquest estiu serà especial, no serà segurament espectacular, però serà més que necessari.
Perquè hem parlat de que aplicareu mesures de seguretat, quines mesures aplicareu?
Totes les que se'ns demanen i més. La Generalitat en aquest sentit ha elaborat una mena de protocol, una mena, no, ha elaborat un protocol de seguretat per a les activitats d'estiu i nosaltres hem desplegat aquest protocol en el seguit d'activitats que hem programat i que estem organitzant. Mesures, moltes, per garantir sobretot la seguretat dels infants i dels professionals que hi treballaran, i la nostra feina ha estat aplicar o organitzar les activitats aplicant aquests protocols, però perquè a la vegada puguin ser això, puguin ser divertides, puguin ser desestressants, puguin ser lúdiques, educatives, etc. Quines mesures? Doncs, per exemple, el distanciament físic, no? Del que tant es parla, d'aquests 2 metres de distància entre infants. O, per exemple, també tot el tema de rentat de mans, el tema de desinfecció a l'hora que entres a l'activitat, a l'hora que surts, tot això ho contemplaran també les activitats que durem a terme.
Clar, hi ha mesures, com ara això que comentaves de la higiene de mans, que són relativament senzilles i entenc que a tothom doncs, li entrarà al cap de... Es pot fer una activitat de casal d'estiu i anar-te rentant les mans sovint, però conceptes com ara el distanciament físic d'entre els nanos que hi hagi 2 metres de distància, no sé si serà gaire fàcil de realitzar, de poder mantenir i de poder fer una activitat clàssica d'estiu mantenint aquests 2 metres.
Està clar que fàcil no ho serà. Nosaltres el que hem procurat és garantir que les activitats que proposem contemplen aquesta mesura. I com ho hem fet això? Doncs pensant en algunes activitats que no necessàriament necessitin aquest contacte físic. Per posar-te un exemple, potser molt gràfic, eh? Si cada any juguem a fer una guerra de petons, aquest any aquesta no serà. El que farem és jugar amb xurros d'aigua i que des de les distàncies es puguin anar mullant els nens i nenes. Per posar-te un exemple així com molt, molt bàsic, eh? molt de quadre. Eh? Però hem d'entendre que també aquest protocol el que ens dicta és que els casals, les activitats, s'organitzin en funció d'unitats de convivència, se li diu, de fins a un màxim de 10 infants, 10 infants que aniran dirigits per un monitor o monitora, i aquest nucli de convivència serà el nucli a partir del qual es desenvolupin les activitats durant el casal. Serà com la colla, eh? La colla dels 10. Aquesta colla s'interrelacionaran els nens i nenes entre ells, però el que no podrem és que aquests nens i nenes s'interrelacionin amb altres colles del mateix casal. No de forma física. Nosaltres el que hem previst és que aquestes colles es puguin interrelacionar entre elles a partir de diverses activitats que no necessitin necessàriament aquest contacte físic.
Entenc llavors que dintre d'aquestes... Ara has fet servir aquesta paraula que m'agrada molt, no? Aquestes colles de 10, sí que, és a dir, seran aquests grupets, no?, els que es basaran, perquè quantes places en total obriu? Si heu de fer aquests grupets tan específics de 10 amb un monitor, quantes places hi haurà aquest estiu?
Nosaltres organitzem això, eh? Són 80 places per infants, 30 per joves, repartits en grups de 10, en colles de 10. Llavors, això és el que oferirem durant el mes de juliol, cada quinzena, eh? Cada quinzena són 80 places i 80 per infants i 30 per joves, el que són places i no infants, és a dir, que podríem tenir 80 places diferents al primer torn que en el segon torn i així agafaríem a 160 infants. Sí? Però sí, són 8 colles d'infants, 3 colles de joves.
I aquests infants i joves, en molts casos, porten des del mes de març, clar, evidentment, doncs, sense anar a l'escola, sense relacionar-se amb altres infants, més enllà dels que potser s'hagin pogut trobar pel carrer. No sé si esteu preparats per això, en el sentit de... Jo quan era un nen, si em trobo una mica que fa 4 mesos que no veig, l'últim que faig és garantir 2 metres de distància.
Sí, sí, sí. A ningú se li escapa que això és... és un repte més que difícil i tant. Al final nosaltres hem de posar les mesures i les hem de garantir perquè així ens hem compromès a fer-ho. També és veritat que al carrer la realitat és diferent de la que marca aquest protocol, no? I que nosaltres estarem garantint totes aquestes mesures a dins del casal, però a fora als parcs i a les places les realitats que es veuen són també unes altres. Una de les voluntats d'aquest protocol de seguretat també és poder garantir la traçabilitat. És a dir, si hi hagués un contagi, per exemple, poder garantir amb quines han estat les relacions d'aquella persona contagiada i això, i establir-ne la traçabilitat. Crec que és l'objectiu principal. A més ara també amb els números que tenim de persones malaltes per culpa de la Covid, que estem a nivell sota mínims, també penso que són mesures molt excepcionals, que són mesures que s'han de complir, que són mesures molt, molt restrictives, però que són des de la prevenció, no són mesures que s'apliquin perquè, bueno, no, perquè ara sigui un perill inexcusable, sinó perquè s'ha de prevenir que no puguin haver-hi altres brots, no? Però són això, mesures més que preventives.
I en cas de que surti un positiu, de que algun dels infants o bé dels monitors doncs, es posi malalt per la Covid, quines actuacions es prenen?
Tot això també ve marcat. Pensa que tampoc no ens han deixat triar gaire, però això també ve marcat amb un protocol d'actuació per si hi ha algun tipus de brot al casal, i en principi estableixen mesures doncs, de confinament. És a dir, com que són colles de 10, i per això les colles de 10, diguem, si en alguna de les colles hi hagués un brot, doncs es confinaria el brot i es garantia el brot en aquella colla de 10 i establir la traçabilitat cap a bueno, possibles contagis fora d'això. Nosaltres el que sí que garantirem és que la colla de 10 és la colla de 10 i que, per tant, si hi hagués un contagi en alguna de les colles, això no seria repercutible a la resta de colles.
Hem parlat d'una mica les activitats que fareu, però on les realitzareu, les activitats, aquest any?
Sí, aquest any, bueno, com sabeu, nosaltres fem un any, ens toca l'Escola Escorcell, l'altre any ens toca el Tiana, l'any passat vam fer Tiana, per tant aquest seria Escorcell. Escorcell seria l'escola on faríem el casal amb els petits, amb els nens i nenes des de P3 fins a 6è, i en principi amb el Lluís Companys, que és l'institut que està al costat, seria el centre on faríem l'activitat amb els grups de joves.
I tot això respectant aquests grups de 10 per poder garantir aquesta traçabilitat, no? Entenc que una aula per cada grup.
Sí, sí. Bueno, mira, hem fet un pla aquí de desplegament infraestructural brutal. Nosaltres necessitarem, evidentment, una sala per cada 10, però també un bloc de lavabos per cada 10. Els menjadors o els espais de dinar estaran traçabilitats també, és a dir, cada grup de 10 o 20, és a dir, els menjadors sí que poden estar més d'una colla separada per aquests 2 metres de distanciament. Llavors, bé, els espais estan també delimitats a les zones exteriors. Tal. Al final, és veritat que és un moment molt crític, són unes mesures molt excepcionals. Nosaltres hem partit de la idea, no? Molts entorns, molts sectors, també de l'àmbit educatiu, exposen que això no és manera, així no es pot fer, així no podem tornar. No? Nosaltres hem optat per la idea de que és que l'alternativa no és massa millor. És a dir, tenir infants fora del que és un espai educatiu i durant 6 mesos no és massa millor que tornar a un espai educatiu encara que amb mesures tan restrictives per la seguretat.
Hem parlat molt de les mesures de seguretat. Falten pocs dies ja perquè comencin aquests casals d'estiu, perquè comenci l'estiu, de fet. Entenc que moltes famílies ja s'han posat en contacte amb vosaltres, o bé per fer les inscripcions, o bé per preguntar dubtes. Preocupa les famílies el tema d'aquestes mesures de seguretat, de que els seus infants doncs, minimitzin els riscos perquè es posin malalts?
Evidentment. I ara ja t'ho puc contestar això fins i tot com a mare. No? Clar que preocupa, ens preocupa molt a totes. I a més és que això segurament serà un pas difícil de fer perquè portem molts mesos tancades a casa i els nostres infants porten molts mesos tancats a casa. I fer el pas d'obrir-nos a l'exterior vol dir també vèncer unes pors a tornar a socialitzar de nou. No només la por a la malaltia, al contagi, sinó a saber-ho fer, a saber tornar al món.
És això de què es parla, no? Del síndrome de la caverna, que n'ha sortit fins i tot algun article.
Sí, exactament, és això, sí.
Ens podem trobar amb el cas d'infants que pateixin una mica aquest síndrome i ara, després de mesos tancats a casa, doncs tinguin por de sortir, hagin agafat aquesta por al virus i no vulguin relacionar-se amb altres nanos?
I tant que sí. De fet, és que ens hem acostumat a una nova realitat. Ara la nostra manera de viure és aquesta. Això 15 dies no ho noten, 3 mesos sí. 6 mesos no m'ho vull ni imaginar.
Pel que fa a altres activitats que heu anat fent des de la Gresca durant aquests 3 mesos llargs ja de confinament, vam parlar a principis de tot amb la Gràcia Mora per parlar de les activitats que començàveu a fer. Si ens pots fer una mica de balanç de què heu estat fent aquests mesos.
Sí, i tant. Mira, n'estem molt contentes, la veritat. Ha estat tot un repte que vam assumir amb una gestió de canvi d'activitat de l'entitat en res. En un moment, jo crec que en 48 hores ja havíem planificat com havíem de començar a actuar d'aquesta manera, així de forma més telemàtica. Nosaltres, durant tot aquest període, no hem descansat, no hem deixat de tenir contacte amb els infants, amb els joves, amb les famílies, amb les persones grans, amb el col·lectiu, diguem, de persones amb les que treballem dia a dia des del barri. I ho hem fet amb diferents propostes. Vam començar amb els reptes setmanals, i hem acabat fent connexions diàries amb tots els grups d'edat amb l'objectiu de fer activitat lúdica, per una banda, i una altra amb l'objectiu també de fer aquest reforç o aquest acompanyament més escolar. Hem estat en contacte amb les escoles, des de les quals, o sigui, amb les escoles amb les quals els nostres infants hi participen. Hem fet de ponts, hem lligat aquelles tasques que enviava l'escola, les hem acostat als infants, ens hem connectat amb aquests infants i amb aquestes famílies per poder-les realitzar. Hem estat fent acompanyament emocional i psicològic a famílies, a infants, a gent gran. Hem repartit motxilles i hem repartit targetes d'aliments. Vull dir que al final hem fet de tot una mica. Jo penso que hem estat a l'alçada. No sé si queda molt bé que ho digui jo, això, però sí, penso que hem fet, que no se'ns podria demanar més perquè hem fet tot allò que hem pogut. No sé si ho hem fet tan bé o tan malament, però el que està clar és que hi hem posat tots els esforços a poder això, a poder ajudar, a poder acompanyar a tots aquests col·lectius, a totes aquestes persones durant el procés.
I segur que totes aquestes persones estan molt agraïdes. Moltes gràcies, Marta Buixó, de La Gresca, per venir avui a Ripollet Ràdio des de casa per explicar-nos doncs com seran aquests casals d'estiu particulars d'aquest any del coronavirus i també la feina que heu estat fent des de La Gresca durant aquests mesos de confinament.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí el resum informatiu de la 14a setmana d'estat d'alarma pel coronavirus i primera de la represa. La setmana vinent entrem a l'estiu i tindrem també una atípica revetlla de Sant Joan. En parlarem també a l'Info. Hem fet aquest programa Jordi Pi i Toni Miralles a la producció, redacció i presentació i Jordi Puy al muntatge i control tècnic. Els deixem ara amb la cançó Boig per tu de Sau, interpretada en videoconferència per la coral virtual de l'escola Els Pinatons. Soc Toni Miralles. Continuïn resistint, perquè ja estem en la represa i tot sortirà bé. Bona tarda.